Ràdio Estel.
Com cada setmana tornen a sonar les campanes al nostre campanar. El campanar també dona avui les seves batallades amb alegria, perquè aquest diumenge és el del cos i de la sang de Crist, el Corpus Christi, jornada en la que s'escau també el dia i col·lecta de la caritat. I en aquesta diada de Corpus, els recordem que el campanar és una realització del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona i que arriba fins a vostès gràcies a en Salti Grimau, a la part tècnica, i a Montse Sabater i un servidor, Isaac Bertran, davant el micro. La festa del Corpus és una de les més velles que celebrem al llarg de tot l'any. I a l'Arxidiòcesi de Tarragona podem presumir d'haver estat una de les primeres del món en celebrar-la. Aquest Corpus és el Dia de la Caritat, adreçat a ajudar els més necessitats. Unes necessitats, el nombre dels quals, arran la crisi que estem vivint, va pujant de manera esfereïdora. L'Església ha de multiplicar-se per ajudar, i d'això en té una bona experiència ja des del seu inici, amb Jesucrist encara a la Terra. Recordem-ho mitjançant l'Evangeli d'aquest diumenge. És, segons Sant Lluc, capítol 9, versets de l'11 al 17.
A la tornada, els apòstols explicaren a Jesús el que havien fet. Ell se'ls endugué tots sols cap a un poble anomenat Betsaida. Però la gent ho va saber i els seguiren. Jesús els acollí. Els parlava del regne de Déu i guaria els qui en tenien necessitat. El dia començava a declinar i els 12 s'acostaren a dir-li:
acomiada la gent i que vagin als pobles i a les cases del voltant per trobar allotjament i menjar. Aquí som en un lloc despoblat.
Però Jesús els digué:
doneu-los menjar vosaltres mateixos.
Ells respongueren:
només tenim 5 pans i 2 peixos. Si de cas hauríem d'anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada.
Hi havia, en efecte, uns 5.000 homes. Llavors Jesús digué als seus deixebles:
feu-los seure en grups de 50.
Ells ho van fer així i tothom s'assegué. Jesús prengué els 5 pans i els 2 peixos. Alçà els ulls al cel. Els beneí. Els partí i en donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir 12 cistelles dels bocins de pa que havien sobrat.
I després d'escoltar aquesta perícope, donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Escoltem, doncs, la reflexió sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El diumenge 2 de juny celebrem la festa del cos de Crist. Jesús, després de néixer, fou posat en una menjadora. Després de la multiplicació dels pans i peixos, es presentà com el pa de vida, el pa de Déu que treu la fam per sempre. Mossèn Joan Magí, què ens pot dir de tot això?
La porta de la fe, que es manté sempre oberta, ens porta cap a la comunió amb la Trinitat Divina. La paraula encarnada, Jesús, que entrà al santuari no fet per mà d'homes a través de la cortina del seu propi cos, es fa aliment i és llaç de comunió entre nosaltres i Déu.
En les celebracions litúrgiques de tot l'any ens reunim i anem rebent l'aliment de la paraula proclamada i feta cos. El desig de creixement en la vida que promet Jesús crida la nostra participació cada vegada més conscient.
El Papa Benet XVI ens diu: al centre de tot resplendeix el misteri pasqual, al qual es refereixen tots els misteris de Crist i de la història de la salvació, que s'actualitzen sacramentalment. La piadosa Mare Església, recordant així els misteris de la redempció, obre als fidels, perquè hi tinguin accés i s'omplin de la gràcia salvadora, les riqueses de les virtuts i dels mèrits del seu Senyor, de manera que tots temps sigui d'alguna manera presents. Exhorto, doncs, els pastors de l'Església i els agents de pastoral esforçar-se per educar tots els fidels assaborir el sentit profund de la paraula de Déu que es desplega en la litúrgia al llarg de l'any, mostrant els misteris fonamentals de la nostra fe. L'acostament apropiat a la Sagrada Escriptura depèn també d'això.
Com ens ofereix l'aliment de la paraula a la primera lectura?
El llibre del Gènesi ens presenta Melquisedec oferint el pa i el vi per a beneir Abraham, invocant el Déu Altíssim, que ens ajuda sempre a trencar les cadenes de l'esclavatge. Abraham reconeix l'ajuda de Déu i ofereix al Creador el delme de la seva conquesta. En aquesta menjada amb Déu trobem la comunió de béns que ofereixen els seus fidels.
I la segona lectura?
Realment val la pena llegir molta atenció al text de la primera carta als cristians de Corint. Quan mengem el pa i el vi, busquem la comunió entre tots nosaltres. La mateixa comunió que Jesús té amb el Pare i l'Esperit Sant. Fem el memorial de Jesús, l'acceptació de tots en l'amor que supera fins i tot la mort. Menjar el pa i beure el vi en comunió és evangelitzar amb eficàcia.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
L'evangelista Lluc ens narra la multiplicació dels pans i dels peixos. Jesús ens ensenya la lliçó pràctica de la comunió. Posant a les seves mans el que tenim entre tots els que ens reunim, veurem com es multiplica per a poder satisfer les més diverses necessitats. És el resultat d'escoltar la paraula i posar-la en pràctica.
El Dia de la Caritat ens recorda que aquest corpus s'inscriu en temps de crisi. La crisi econòmica serà llarga i dura, no ens hem d'enganyar. No podrem mirar cap a un altre costat. En el nostre entorn, més o menys proper, ens anirem trobant amb famílies obligades a viure de la caritat, a persones amenaçades de desnonament, veïns colpejats per l'atur, malalts sense saber com resoldre els seus problemes de salut o de medicació. Ningú sap molt bé com anirà reaccionant la societat. Sens dubte, anirà creixent la impotència, la ràbia i la desmoralització de molts. És previsible que augmentin els conflictes i la delinqüència. És fàcil que creixi l'egoisme i l'obsessió per la pròpia seguretat. Però també és possible que vagi creixent la solidaritat. La crisi ens pot fer més humans, ens pot ensenyar a compartir més el que tenim i no necessitem. Es poden estrènyer els llaços i la mútua ajuda dins de les famílies. Pot créixer la nostra sensibilitat envers els més necessitats. Serem més pobres, però podem ser més humans. I ara ha arribat el moment d'escoltar el nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe, que ens parlarà de la Diada de Corpus i d'una iniciativa singular.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. Poques vegades les meves reflexions tenen el caràcter que té la d'avui. Una cita per a una convocatòria. Desitjo demanar a totes les persones que puguin que se sumin aquest diumenge a un acte eucarístic a la Catedral de Tarragona a les 5 de la tarda, una hora abans de començar la missa i posterior processó del Corpus Christi. La feliç iniciativa és una proposta aprovada ja per Benet XVI, que s'inscriu en el calendari de l'any de la fe, que incloïa en el dia del Corpus Christi un moment particular d'adoració eucarística presidida pel Papa en comunió amb tots els pastors del món. En raó del vincle entre fe i eucaristia, el Papa Francesc presidirà un acte d'adoració a la Basílica de Sant Pere del Vaticà a la mateixa hora. Però no estarà sol amb els qui vagin a l'acte, sinó que es veurà espiritualment acompanyat per tots els que vagin a les catedrals i a les esglésies i comunitats religioses escampades per tota la terra, a fer una hora d'adoració davant el Santíssim Sacrament. A les catedrals presidirà el bisbe de cada lloc. D'aquesta manera es visualitzarà un gest de comunió espiritual per damunt de cultures i fronteres. Els fidels es reuniran a totes les catedrals i en altres esglésies, si és el cas, per fer aquests moments d'adoració eucarística simultàniament amb el Papa i guiant-nos per l'hora local de Roma de les 5 de la tarda, que en el cas de Tarragona coincideix amb la nostra hora. L'adoració és una necessitat de l'esperit. Generalment, quan volem reafirmar el nostre jo, exigir els nostres drets, ens posem drets i aixequem la veu. En l'adoració, en canvi, ens postrem davant d'aquell que confessem que és infinitament més gran que nosaltres, encara que sigui alhora tan proper, i practiquem el silenci, totalment o parcialment. Parlem amb el cor i posem en mans de Déu les nostres alegries i tristeses, els nostres amors, pors i propòsits, al costat de tantes peticions. És un moment de pau. Quan estiguem reunits aquest diumenge i mentre adorem Jesucrist en l'Hòstia Santa, pregarem molt units al Papa Francesc perquè Déu l'assisteixi en el govern de l'Església Universal. I tindrem molt en la memòria un estimat antecessor seu, Joan XXIII, de la mort del qual el dilluns 3 de juny es compleixen 50 anys. Sempre va ser un papa molt proper a la gent i el món va plorar en el seu comiat. El seu pontificat queda per a la història associat a la convocatòria del Concili Vaticà II i a moltes anècdotes que reflecteixen el seu caràcter senzill i la seva bondat. Estant en missió diplomàtica a Istanbul, confessa que, a part dels seus molts compromisos i de fer esforços per aprendre el turc, buscava sempre moments per a l'adoració eucarística. Per fi s'hi va obligar el dijous de 10 a 12 de la nit. Nosaltres la farem aquest diumenge, no a una hora tan avançada, sinó a les 5 de la tarda. Confio que siguem molts els que adorem en aquesta hora al Senyor, en unió amb el Papa i amb tota l'Església. Adéu-siau.
Enmig de la crisi, també les nostres comunitats cristianes poden créixer en amor fratern. És el moment de descobrir que no és possible seguir Jesús i col·laborar en el projecte humanitzador del Pare sense treballar per una societat més justa i menys corrupta, més solidària i menys egoista, més responsable i menys frívola i consumista. És també el moment de recuperar la força humanitzadora que conté l'Eucaristia, quan és viscuda com una experiència d'amor confessat i compartit. La trobada dels cristians, reunits cada diumenge al voltant de Jesús, ha d'esdevenir un lloc de conscienciació i d'impuls de solidaritat pràctica. I ara saludem novament a la Montse Sabater i també a mossèn Ricard Cabré, que ens oferiran tot seguit el seu comentari.
Mossèn Ricard Cabré, el proper dimecres, dia 5, se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. És un tema que preocupa força. Penso que ja n'heu parlat en altres ocasions, però potser no estarà de més veure si s'ha progressat gaire en aquest camp i què en diu la doctrina social de l'Església.
Reunions per aquest tema bé prou que se'n fan, fins i tot cimeres. Reunions al nivell més alt, però no hi ha manera de desencallar. Són les grans potències els que frenen el pas, que són, per altra banda, les que més embruten. Anys enrere, la preocupació era menor perquè es contaminava menys i no hi havia consciència clara del que s'hi estava jugant. Avui tothom coneix els perills d'una globalització incontrolada i perversa que només cerca el benefici, i no pas de tots, sinó d'uns quants, a costa del que sigui. I aquest del que sigui pot esdevenir greu. Ja hi ha qui pensa que estem perdent el tren, que arribarem tard, i que l'escalfament del planeta pot portar conseqüències desastroses. Però sembla que la productivitat segueix privant per damunt de l'ecologia i la salut del planeta. S'estan perdent espècies a marxes forçades. El planeta segueix desertitzant-se. S'està malmetent la capa d'ozó. L'Antàrtida s'està desgelant. Són moltes, cada vegada més les famílies, sense mitjans de subsistència. Augmenta el perill de desastres medioambientals. Amb la Terra no s'hi pot jugar. És com un gran vaixell del que no ens en podem escapar. Les grans potències s'enriqueixen en la misèria dels més pobres, la complicitat dels governants del món i el sofriment de milions de persones. Øystein Dahle, expresident d'Exxon per Noruega, diu: «El socialisme va fracassar perquè no va permetre que el mercat reflexés la seva realitat econòmica. El capitalisme pot fracassar perquè no permet que el mercat reflexi la realitat ecològica. És trist veure que els interessos materials passen per damunt dels interessos universals. Es tracta de la vida i la salut del planeta. El planeta és de tots, malgrat que uns quants el vulguin acaparar. Els possibles desastres del planeta també seran de tots, malgrat que alguns avui facin els uns clucs.
Què s'hauria de fer?
És hora de canviar el mode del model energètic. I els qui més ho poden i ho haurien de fer són els països industrialitzats. L'avarícia estripa el sac. Se'ns està estripant el sac, és a dir, el receptacle de la humanitat, el clima. I no ens en fem responsables. La humanitat està malalta. El nostre món està febrós i no som capaços ni de prendre-li el pols. Una vegada més, reclamem una autoritat internacional que davant el problema del món pugui exigir i sancionar. Ja seria hora que desapareguessin els vetos i els privilegis. El coneixement científic, cada vegada més acurat, no lliga amb el feble compromís de les nacions que vencen a pas de formiga i frustren les esperances dels qui lluiten en aquesta direcció. Pel protocol de Kyoto, els 38 països industrialitzats, l'any 1990, s'havien compromès a reduir un 5% de les emissions per l'any 2012. Però el Japó, Canadà i Rússia ja s'han fet enrere. Els Estats Units no el van arribar ni tan sols a ratificar i mostren oposició decidida a un nou pacte mundial. Xina, que és considerada la primera emissora de gasos, es compromet, però sense concretar i rebutjant tota mena d'ingerència internacional en les seves decisions. La Unió Europea només aporta un 11% de les emissions, mentre que entre Xina i els Estats Units sumen el 42%. La Unió Europea s'ha compromès a reduir un 20% les seves emissions fins a l'any 2020.
Ha dit que ens parlaria de la doctrina social de l'Església referent a l'ecologia del planeta.
Mira, són molts els documents que podria portar. Els últims pontífices n'han parlat obertament i abastament. No disposem de gaire temps. M'acontentaré amb citar l'última encíclica de Benet XVI, Caritas in Veritate. Diu, el tema del desenvolupament de la humanitat està avui molt unit a la relació de l'home amb l'ambient natural. És un do de Déu per a tots i, per tant, representa una responsabilitat amb els pobres, amb les generacions futures i amb tota la humanitat. La natura és, tota ella, expressió d'un projecte d'amor. El menyspreu de la natura condueix a una violència amb l'ambient i fins i tot amb el mateix home. No podem malmetre la naturalesa sense ofendre les generacions futures. Amics, fins un altre dia, si Déu plau, que tingueu tots una bona setmana.
En aquesta jornada del Corpus, l'Eucaristia recorrerà els nostres carrers i places. També la col·laboració setmanal de Ràdio Vaticana gira al voltant d'aquest tema.
En la primera celebración de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, desde su elección como obispo de Roma, el Papa Francisco saldrá del Vaticano esta tarde para presidir la celebración de la Santa Misa en el atrio de la Catedral Romana, la Basílica Papal de San Juan de Letrán, y luego la procesión eucarística que, recorriendo la antigua Vía Merulana, llegará a la Basílica de Santa María la Mayor. Es la tercera vez que el Santo Padre Francisco llega a esta basílica. La primera fue el 14 de marzo, pocas horas después de su elección como nuevo sucesor de Pedro, para colocar a los pies de la Virgen Salus Populi Romani su pontificado y pedir su protección maternal. Y la segunda, el día 4 de este mes de mayo, primer sábado del mes, dedicado a María, en que tomó posesión del que es el santuario mariano más antiguo y venerado de Occidente, que surgió después de la proclamación de la maternidad divina de María en el Concilio de Éfeso en el año 431. En su audiencia general, el Santo Padre invitó a los fieles de Roma y a los peregrinos a unirse a este acto de profunda fe hacia la Eucaristía, que constituye el tesoro más precioso de la Iglesia y de la humanidad. Eucaristía y fe van juntas, nos dice, destacando la importancia de esta celebración, en especial en este año de la fe, el arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, el cardenal Santos Abril y Castelló, entrevistado por Alberto Goroni.
Es sumamente importante esta fecha del Corpus Domini, la fiesta en la cual se quiere venerar de manera especial la Eucaristía. El origen, como es bien sabido, viene del hecho de que, dado que se celebra el día del Jueves Santo durante la Semana Santa, prácticamente al día siguiente ya con el Viernes Santo y la celebración de los misterios de la muerte del Señor hasta la resurrección, no dejaba tiempo casi para poder tributar un homenaje debido, y por eso se pensó en otro día del año. De ahí surgió la celebración del, como sabemos bien, del Corpus Domini, la celebración solemne del misterio de la Eucaristía. También en Roma, lógicamente, tendremos esta celebración de la procesión que, partiendo de la Basílica de San Juan de Letrán, llegará hasta la Basílica de Santa María la Mayor, donde concluirá. Creo que es muy importante para el pueblo fiel que se den cuenta de la importancia de que, como decía el Concilio Vaticano II, la Eucaristía es el punto más alto, es el culmen de la liturgia, y digamos que especialmente adecuado para este año en que estamos, el año de la fe. Eucaristía y fe van juntas. Ojalá que se pueda incrementar cada vez más esta devoción al Señor en la Eucaristía y que nos haga cada vez más conscientes a todos de que vivir esa fe es hacernos mejores cristianos, más fieles al Señor y con mayor amor a todos los hermanos.
El cardenal Santos Abril y Castelló, que hoy recibe nuevamente al sucesor de Pedro, destaca la devoción del Papa Francisco a María para llegar más a Jesús.
Sí, es una gran alegría para mí el hecho de que pueda venir de nuevo a la Basílica de Santa María Mayor el Santo Padre, porque él sabe unir perfectamente lo que es el amor a la Eucaristía. Lo vemos en la celebración de todas las Eucaristías, en las homilías que hace también durante la Eucaristía, y al mismo tiempo la devoción mariana. Por eso es por lo que él quiso, en el primer acto público de su pontificado, quiso venir a la Basílica de Santa María Mayor para, como él me dijo, para poner su pontificado a los pies de la Virgen y pedir su ayuda, su protección. Por eso veo que son dos, lo sabemos muy bien, como se dice tantas veces, que la Virgen nos lleva a su Hijo y que la devoción a la Virgen nos lleva a la devoción a la Eucaristía. Creo que el Papa sabe conjugar estos dos amores, estas dos devociones, de manera que no se excluyan, sino que se complementen. Y es lo que siempre deseamos, que pueda servir de verdad la devoción a la Virgen para llevarnos más a Jesús.
El purpurado español nos habla también de la devoción a la Eucaristía en España.
La celebración del Corpus Domini, celebración solemne del misterio de la Eucaristía. En España ha tenido una tradición extraordinaria, de tal manera que, como es sabido, los orfebres se dedicaron también a hacer custodias, que son verdaderas obras de arte, para poder dar al Señor el esplendor y la celebración solemne que se quería hacer. Y el pueblo fiel también respondía con una gran devoción. Famosas han sido las procesiones que se hacían en muchos lugares de España, la de Toledo particularmente, y las custodias que se conservan en España de algunos de los orfebres mejores de los siglos pasados son una muestra clara del culto que se quería dar a la Eucaristía.
Cecilia de Malac, Radio Vaticano.
La crisi pot sacsejar la nostra rutina i mediocritat. No podem congregar amb Crist en la intimitat del nostre cor sense congregar amb els germans que pateixen. No podem compartir el pa eucarístic ignorant la fam de milions d'éssers humans privats de pa i de justícia. És una burla donar-nos la pau els uns als altres, oblidant els que van quedant exclosos socialment. I anem a cloure el nostre programa d'avui recordant el que va dir el Papa Francesc durant l'audiència general del passat dimecres.
Queridos hermanos y hermanas, deseo iniciar hoy una serie de catequesis con expresiones del Concilio Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia. La primera es la Iglesia como familia de Dios. El proyecto de Dios para la humanidad se presenta muy bien en la parábola del Hijo Pródigo, o mejor, del Padre Misericordioso. Construir una única familia en la que todos se sientan cercanos y amados por Él. Es aquí donde la Iglesia encuentra su raíz. En la historia de la salvación, Dios llama a Abraham para ser padre de una multitud. Elige a Israel para establecer una alianza. Y en la plenitud del tiempo, envía a su Hijo que reúne una pequeña comunidad que al escuchar su palabra sigue su camino y se constituye en su familia. La Iglesia nace del gesto supremo de amor de Jesús en la cruz y se manifiesta cuando el Espíritu Santo colma el corazón de los apóstoles y los impulsa a anunciar el Evangelio difundiendo el amor. ¿Te hará bien hoy preguntarte vos? ¿Amás a la Iglesia? ¿Rezás por ella? ¿Te sentís parte de esta familia? ¿Qué haces para que todos se sientan escuchados y comprendidos? Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, El Salvador, Ecuador, Honduras, Perú, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a vivir la fe, no solo como un don y un acto personal, sino como respuesta a la llamada de Dios de vivir juntos, siendo la gran familia de los convocados por Él. Muchas gracias.
I després d'escoltar la veu del Papa Francesc, sonen les campanes del nostre campanar. La celebració de l'Eucaristia ens ha d'ajudar a obrir els ulls per descobrir a qui hem de defensar, donar suport i ajudar en aquests moments. I mentre comencem a escoltar aquesta versió d'una obra de Georg Friedrich Händel, sí, es tracta de la música, per cert, molt adequada per una diada festiva com la del Corpus, que vostès sens dubte ja han endevinat. Es tracta dels Reials Focs d'Artifici de Georg Friedrich Händel. Mentre escoltem aquesta magnífica composició, ha arribat l'hora d'acomiadar-nos fins la propera emissió, si Déu vol. Amics i amigues del campanar, moltes gràcies per la seva atenció i feliç setmana a tothom.
Ràdio Estel.